We've been there for your first steps, for your greatest achievements, through hard times and golden ones.
We will determine our own future.
Together we've shed tears, both of sorrow and of joy. We tell our stories, and we do it our way. So next time someone asks you, what is Canadian culture? You'll know where to look. Stream Canadian. Free on nfb.ca.
L'any 1939, John Grison definia i donava forma al National Film Board de Canadà, sota el mandat de Ross McLean. S'acabava de crear una estructura pública de suport a l'audiovisual que fomentaria la creació de documentals i la preservació de tota mena de recursos audiovisuals públics que sorprendria per la seva voluntat de servei públic i per contemplar l'audiovisual com una peça essencial d'una política cultural identitària d'un país tan gran i tan complex com el Canadà. De fet, es convertiria en un referent de com les polítiques públiques poden potenciar un sector productiu sense deixar de banda la part de servei públic. Ara estem escoltant un dels múltiples documentals de la National Film Board, que la gent recordarà que, a més, ha estat molt famosa no només per la producció de documentals i més tard d'animació, sobretot per les seves mediateques, que en una etapa prèvia en el món digital servien perquè els ciutadans i fins i tot també els instituts, escoles, poguessin anar en aquests centres a consultar material d'arxiu de forma gratuïta i amb una accessibilitat enorme. Però parlem d'aquest model. Què és el que ha fet diferent el NFB d'altres estructures de promoció de l'audiovisual com el British Film Institute o l'Acadèmia d'Arts i Tècniques del Cinema de França? Doncs la resposta és més simple del que sembla. Aquest model es basa en promoure la creació desvinculada de la part productiva de la part de la distribució. És a dir, a diferència d'altres models on ho uneixen, que una subvenció va a una televisió pública i la mateixa televisió que produeix distribueix el contingut, en el cas del National Film Board el que es tracta és porta el teu projecte cap aquí, te'l subvencionem i explica'ns on el distribuiràs. No? De fet, el National Film Board ha coproduït multitud de continguts d'interès social que han tingut tota mena de destinacions. És a dir, en altres paraules, la institució integrava en un mateix concepte el que són les sales de cinema, les antenes de televisió privades, el que eren els circuits educatius, escolars que tenien descompte, etc. El que li interessava és que l'obra voltés, que es distribuís, que no quedés només en un sol eix, en un sol ens i tancada en un calaix. Aquesta és la gran diferència del model canadenc en molts altres països, com per exemple els Estats Units o fins i tot el cas anglosaxó de la BBC. Across the UK, for you and me, Britain's favorite Radio 1. Com tots sabem, la BBC és un exemple clar de bicefàlia, és a dir, un gran ens que és famós i potent per la seva capacitat de ser un mitjà de comunicació que comunica, però també per ser un grandíssim centre de producció que distribueix, no només al Regne Unit, sinó a tots els països de la Commonwealth i més enllà. Aquesta és la gran diferència, no? La distinció entre un model i l'altre. Però vaja, existeixen molts tipus de models de polítiques de foment de l'audiovisual en el món que es fan des de les diferents institucions públiques. Però si haguéssim de fer un resum ràpid, perquè estem fent un podcast i el temps és or, el que faríem és marcar tres eixos principals. Primer ens toca de prop, és l'europeu. És a dir, els diferents països europeus disposen d'un model que es caracteritza per considerar l'audiovisual com un bé identitari i cultural que requereix ser subvencionat i protegit. Per aquest motiu se'l subvenciona i s'obliga als operadors del territori a reinvertir en la producció nacional, així com s'apliquen regulacions per protegir la diversitat lingüística i cultural. Aquest model està titllat de poc competitiu pels seus detractors, que normalment procedeixen del món anglosaxó. I és que el model anglosaxó veu l'audiovisual com una part més d'una indústria cultural o creativa i, per tant, intenta donar gran protagonisme i facilitat a les empreses privades que promouen l'activitat del sector, així com intenta fomentar els incentius fiscals dels rodatges sectorials buscant ser molt atractius per atreure, no?, a fer d'atracció de l'activitat empresarial privada. Aquest model, juntament amb l'hegemonia, evidentment, internacional de la cultura anglosaxona, ha estat molt competitiu fins al moment, però ha mostrat una diversitat creativa més aviat limitada, no?, que de vegades fa perdre espontaneïtat al sector i fa que no es pugui regenerar amb tanta facilitat com altres sectors. El tercer gran model és l'asiàtic, protagonitzat els darrers anys per Corea del Sud, Japó i parcialment la Xina, i deixant de banda el gran boom del cinema indi, que en parlarem més tard, no?, conegut com el Bollywood. De tot aquest fenomen, el model que sobresurt més és el coreà, no? El model coreà forma part d'una estratègia més àmplia com a Hallyu o la ona coreana, que promou tota la cultura coreana, que va des dels balls, la moda, la gastronomia, és un paquet complet on l'audiovisual en forma part. Aquest model es basa en diferents eixos d'actuació, no? Per una banda, hi ha les subvencions públiques i la creació d'infraestructures i la promulgació de lleis de protecció del cinema propi, del cinema nacional coreà, i després hi ha una forta vinculació amb el desenvolupament tecnològic. També hi ha moltes polítiques d'incentivació de que aquestes innovacions tecnològiques en el sector audiovisual es duguin a terme dins del país. A més, cal parlar d'aquesta potenciació de l'empresa privada, és a dir, totes aquestes activitats es duen a terme a través de pactes público-privats que el que fan és intentar tenir una indústria i un sector empresarial molt potent. En tot això, cal tenir en compte que, a més, hi ha tota una sèrie de subsectors culturals que són molt proactius, com és el que dèiem del món de la moda, el món del ball, el món de les tendències, que s'interrelacionen també amb aquest sector audiovisual. Els exemples més clars els trobem entre la relació entre les sèries de televisió que podem veure a les plataformes OTT universals i l'exposició de moda, no?, i de balls típics populars com són els que provenen del K-pop. El que es tracta en aquest model és de potenciar totes les petites virtuts dels petits subsectors que tenen industrials dins del país i fer-los molt visibles a través del model audiovisual. I és que aquest model no deixa de ser una manera de ser un tipus de diplomàcia internacional, el que se'n diu un soft power, una manera d'entrar a diferents països i d'interrelacionar-se per altres interessos, no?, interessos molt més geoestratègics o econòmics, a través de la producció audiovisual. Canviem de país, parlem de la Xina. La Xina és el màxim exponent de la contradicció d'un sistema que controla i censura els continguts, però que al mateix temps atorga subvencions, promou incentius fiscals per l'activitat, fomenta les coproduccions internacionals i construeix grans complexos de producció. Tot això, a més, amanit amb polítiques de protecció del cinema estatal que condiciona la programació de les plataformes de difusió estrangera que estan operant en el país. Es tracta d'un cas molt singular i completament diferent de tots els altres i encara molt més diferent d'un cas molt més extremament oposat com és el de Bollywood. El model de Bollywood està liderat principalment pel sector privat. Es tracta d'un sector molt descentralitzat i divers, es produeix en més de 20 llengües diferents, i està centralitzat en molt pocs estudis de producció. Bueno, el sector està en mans de poques mans, malgrat ser tan extensiu. I és que la intervenció pública d'aquest sector és molt limitada. Depenent dels petits estats o regions, no, dins de l'Índia, s'estableixen avantatges fiscals i existeixen certes línies de promoció a la internacionalització de la producció. Però el cert és que es tracta d'una indústria centrada en un mercat intern, això sí, immens. Banno ki saheli resham ki dori chup chup ke sharmaye. I no em resisteixo a acabar aquest repàs a polítiques audiovisuals del món sense parlar del fenomen escandinau. Moltes vegades en aquest programa, em sembla la temporada passada, vam parlar del fenomen escandinau, vam escoltar molts talls de sèries famosíssimes com The Killing, no? o aquesta que es diu The Bridge, o trames de tot tipus que parteixen del noir, etc. És que el cas escandinau és el cas d'un cercle virtuós entre la producció editorial d'èxit i la indústria audiovisual i turística. Però com ha estat aquest model de finançament? La promoció de l'audiovisual escandinau es caracteritza per una forta inversió pública a través de subvencions a la producció, al talent que hi treballa i a l'exportació. També ofereix incentius fiscals, es bonifica la cooperació europea i es fomenta la interrelació entre els països escandinaus. I és que el truc de tot això és que són països rics. Es disposa de fortes institucions de promoció de l'audiovisual nacional i es disposa d'unes televisions públiques molt ben dotades pressupostàriament. Però, i aquí, què passa? Què passa a casa nostra? Doncs, com deia la sèrie promoguda pel 3CAT, això no és Suècia. T'ho dec tot. Sovint dubto si sóc jo qui governa el meu cos. No em fa por fer el ridícul davant de tots. Si m'agafo el teu cor i si dubtes quan és fosc, crema-ho tot. Les polítiques de suport a l'audiovisual català s'estructuren a través de les subvencions de l'ISEC, la promoció exterior de Catalan Films, les ajudes a la protecció lingüística de diferents conselleries de la Generalitat, de l'aplicació de quotes de protecció i de l'existència de tres grans estructures de difusió de continguts audiovisuals. Un és el 3CAT, l'altre Ràdio Televisió Espanyola i després tenim la xarxa. Esquives els miralls, et fa por. A tot això hi cal sumar l'activitat que es du a terme des de Catalunya Film Commissions o els centres de formació del país. I torna aquell dolor. Crema-ho tot. Però quins són els reptes que s'han d'enfrontar els gestors de les polítiques públiques de foment de l'audiovisual a casa nostra? Cal donar subvencions per projectes fets amb la intel·ligència artificial? Les accions de protecció del sector local han estat útils? Què són més efectives, les subvencions o els incentius fiscals? Quin perill comporta convertir-se en una regió ideal per als rodatges internacionals? O com es fomenta la competitivitat internacional sense perdre la identitat local? De tot això en parlarem a l'episodi d'avui amb Edgar García, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya. També parlarem de líders digitals en Carles Rams i Carles Manteca de Conodrac. Descobrirem un nou estudi sectorial i us explicarem les últimes novetats del MAC. Benvinguts, doncs, a l'Audiovisual MAC.
L'Audiovisual MAC, una dosi quinzenal d'audiovisual en vena.
En aquest episodi de l'Audiovisual MAC hem parlat de polítiques públiques de foment de l'audiovisual amb una persona amb una gran responsabilitat en aquest àmbit a casa nostra. I és que avui ens ha acompanyat un filòleg anglès amb una llarga experiència en la gestió cultural que el 2002 tirava endavant l'encàrrec de la creació del Servei de Desenvolupament Empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals, després d'una etapa a Alemanya com a delegat de l'Estincopec. Des del 2023, Edgar García ostenta la direcció de l'ISEC, motiu pel qual l'hem convidat al programa i hem conversat amb ell fa una estona perquè ens expliqui els ets i uts de les actuals polítiques de foment del sector a Catalunya.
Esteu escoltant l'Audiovisual MAC, una experiència immersiva artesanal a cost zero.
Com comentàvem a la introducció d'aquesta secció, hem parlat amb Edgar García, director de l'ISEC, perquè ens posi al dia de les estratègies que està duent a terme l'Institut Català de les Empreses Culturals a l'hora de fomentar l'audiovisual a casa nostra. Ja sabeu que en el capítol d'avui de l'Audiovisual MAC parlem de polítiques audiovisuals de foment del sector. La primera pregunta és òbvia que li hem fet a l'Edgar avui, és quines són, per a aquella gent que no ho conegui, les línies estratègiques de foment del sector per part de l'ISEC. Escoltem la seva resposta.
Jo crec que les línies estructurals de foment de l'audiovisual de l'Institut Català de les Empreses Culturals estan adreçades a totes les baules de la cadena de valor, començant en la fase de desenvolupament, amb diferents línies d'actuació sobre desenvolupament de guions i projectes, una altra línia de laboratoris i residències, per tant, doncs, per generar el millor producte possible. Estan adreçades també la línia, moltes línies d'ajut a la producció, producció tant de documentals, producció d'animació, producció de curtmetratges, producció de llargmetratges, amb mecanismes de coproducció internacional, per fomentar també, no?, que el productor se'n vagi a buscar coproductors al mercat internacional, per tant, la producció. posant un especial èmfasi en el que seria la producció en versió original catalana, un element que dels darrers anys hem vingut d'alguna manera discriminant positivament i considerant estratègic, i doncs amb unes bonificacions molt importants del que seria la producció de llargmetratges de ficció, i sobretot en la línia de sèries, sèries de televisió, que des de fa un parell d'anys també, on el català és requisit indispensable. De la mateixa manera, ens és especial, és igual d'important, tota la part de difusió i exhibició, amb unes grans línies de suport en els festivals i mostres de cinema de Catalunya, que n'hi ha moltes i són molt variats, i permeten, no?, fer arribar les mostres, la cinematografia a tota la població, com les sales, la línia d'exhibició suporta sales, que també és importantíssima, amb incentius també, no?, per tal de que les sales programin el màxim possible cinema català i en català. També tenim ajudes a la distribució i, sobretot, i no menys important, tot el que seria la internacionalització del sector. Al final, la internacionalització del sector passa per tot l'acompanyament que es fa des del moment en què un productor, doncs, té una línia d'ajut que pot ser a la coproducció internacional, se'n va a marcar a buscar productes, no?, a productors a fora per generar una millor relació i una relació de confiança i, doncs, no?, fer una obertura de mercat a través de, inicialment, una coproducció i que després ja pugui ser de manera més particular amb una producció pròpia. Tenim els estands de Catalan Films i la marca de la Catalunya Film Commission. Per una banda, des de Catalan Films, doncs, intentem anar a la majoria de fires i mercats internacionals, doncs, per no mostrar, i sota el nostre estand paraigües, les nostres marques, mostrar el bo i millor de la cinematografia catalana, i tant si tenen selecció en festivals com no, o estan presents, doncs, estar presents, independentment si estan en la promoció oficial, que les nostres productores puguin estar presents en aquests espais de mercat, en un espai de referència, i podem, doncs, això, establir, generar negocis. Però, en qualsevol cas, el gran repte que tenim és el del foment de públics, el foment de públics audiovisuals, especialment en català, i en aquest sentit hi ha un parell de línies de treball, i una seria la que té a veure amb una nova línia de foment de la feina d'alfabetització en edat escolar sobre el llenguatge cinematogràfic i audiovisual. Molt important, i estem treballant en un pla de desenvolupament de públics per a l'audiovisual català i en català.
També li hem preguntat a l'Edgar que què passa quan el sector apel·la a l'Institut, és a dir, què és el que està demanant el sector, quina és la visió, no?, de les pròpies empreses i professionals que estan liderant el sector audiovisual a casa nostra, on tenen més interès, on volen que es posin els esforços i no ens enganyem, i els pressupostos en les línies de creació, en el foment a la distribució, en estructures, en centres estratègics. L'Edgar ens ha contestat això.
El fet que el sector audiovisual estigui representat en els òrgans de govern de l'Institut Català d'Empreses Culturals, de l'ISEC, crec que és una singularitat, és a dir, no només el sector audiovisual, sinó tots els sectors culturals als quals donem servei, estan tots representats en els nostres òrgans de govern. Això dota a la institució i la seva governança d'una especial fluïdesa i agilitat. És a dir, penseu que nosaltres no només ens relacionem a nivell formal, per tant, un cop al mes amb els òrgans de govern, que sigui el Consell d'Administració, dos cops l'any també tenim el sector, no?, amb el qual pactem, no?, totes les polítiques i les línies d'ajut en el Consell General i també el pressupost. De manera que les demandes, no?, si bé podríem dir que d'una manera informal hi ha una certa pressió, no?, perquè puguem anar incrementant dotacions, el que seria la producció, les demandes, en realitat, nosaltres les distribuïm en tota la cadena de valor i, per tant, bàsicament, nosaltres el que estem posant l'accent darrerament, sabeu que en la legislatura anterior i en l'actual hem considerat el sector audiovisual estratègic i, per tant, això per si sol ja garanteix, no?, una gran i enorme atenció tant des d'una perspectiva de l'equip humà com de les línies d'ajut, com de les dotacions, una gran atenció al que serien les polítiques de l'audiovisual. Però segurament on estem d'acord que tenim tots ara mateix un repte és en el tema del desenvolupament. Tant desenvolupament a l'inici de projecte, no?, perquè els productors puguin tenir el millor producte brut, diguéssim, no? A partir del qual imaginar-se construir un projecte, una pel·lícula, com tot el que seria el desenvolupament de públics. I aquest desenvolupament de públics passa per treballar l'alfabetització en el sector audiovisual, que les sales de cinema vegin en la possibilitat de fer sessions matinals no? una oportunitat, també de renovació de públics, etc. I, per tant, creiem que el que seria la cadena de valor és un aspecte en el qual nosaltres ja estem treballant des de diferents línies i amb diferents iniciatives i programes. I pel que fa a les inversions tecnològiques o de serveis, doncs també s'estem fent grans esforços. Vam començar a poder dotar el sector d'una certa infraestructura amb unes línies a partir de les línies Next Generation, que després hem internalitzat i tenim una línia de suport d'infraestructures pròpia. Però no ens hem d'oblidar que com a país en el conjunt tenim el projecte de la Catalunya Media City, un gran projecte de país que passa no? doncs per que al voltant de l'espai de Turbines Tres Xemeneies de Sant Adrià doncs, es generi un hub d'innovació i un espai de foment de la producció visual i digital. I en aquest mateix sentit, també com a sota el paraigües de la Catalunya Media City, hem tirat endavant, o estem tirant endavant, el que serà l'ampliació del parc audiovisual de Terrassa amb dos nous platós de 1.000 i 2.200 metres quadrats, que també permetrà situar, no? És a dir, l'oferta de platós a primera línia europea i segur que atraurà també rodatges al voltant d'aquest enorme esforç que estarà suposant la Catalunya Media City.
També hem tingut l'oportunitat de comentar amb l'Edgar l'arribada del Mobile i de l'ICE a Barcelona, no? I com han afectat el sector en tots aquests anys desenvolupant noves línies de treball i creant un teixit, o ajudant a crear un teixit empresarial vinculant el món de la tecnologia i els serveis i l'àmbit audiovisual. Aquesta que és una realitat que potser fa 20-30 anys era diferent, no? Perquè estava molt clara la diferència entre la part tecnològica i la part de continguts, no hi havia aquesta hibridació, doncs segurament ha canviat mentalitats tant des del propi sector com des de les entitats que han de donar foment al sector. El Lécara ens ha comentat el següent respecte a aquesta nova situació i aquesta vinculació de l'àmbit dels continguts i de la tecnologia.
Doncs l'arribada de l'ICE a Barcelona ara fa uns pocs anys ha permès d'alguna manera visibilitzar tot un entorn d'indústria auxiliar, no? Al voltant del que seria l'ecosistema més de producció, al qual estem més acostumats a donar-hi suport des de l'ISEC i des del Departament de Cultura. Aquest nou entorn a nosaltres sí que ens ha donat també una oportunitat de seguir treballant, jo crec que en dues línies. D'una banda, la nostra participació a l'ICE, també darrerament de la mà d'acció, però sobretot a partir de la feina que també ha vingut desenvolupant la Direcció General d'Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura, hem pogut posar a disposició del sector un DOM on poder ensenyar una selecció curada de projectes d'immersivitat digital, projectes, per tant, artístics, d'estudis de creació i empreses que es dediquen a crear continguts immersius. Aquest creiem que és un element on, no, on estem a cavall, no, entre uns avenços tecnològics i un contingut, i per tant, no, un contingut de qualitat que va més enllà de la tecnologia com a mer instrument. Els dos darrers anys hem tingut milers de visites als espais de l'ICE en aquest sentit i hem permès posicionar, doncs, per tant, aquest segment d'empreses i de solucions immersives, solucions no, de continguts. Però en paral·lel, l'ICE ha vingut també a complementar una feina que des de l'ICE que estem fent ja fa anys, de fet, fa ben bé 10 anys que vam treure per primer cop una línia de préstecs participatius per models de negoci o empreses de serveis de base digital que ha generat fins a una setantena d'empreses, startups en aquest cas, en els darrers 10 anys, amb uns percentatges de retorn molt elevats i amb uns percentatges de creativitat també molt elevats. En aquest sentit, nosaltres seguim, per tant, donant suport a la creació de nova emprenedoria cultural en aquest entorn tecnològic i audiovisual i segurament, no, aquesta nova emprenedoria té molt més a veure amb continguts perdó, té molt més a veure amb serveis que no pas amb continguts, i en aquest sentit doncs, sí que creiem que estem injectant un finançament necessari per fomentar la innovació en un sector de base tecnològica i de lògica més startupera i d'inversions i d'escalabilitat, que també són llunyanes i poc habituals en el que seria, no?, la nostra, el nostre imaginari de suport a la producció audiovisual. Així que fem una boníssima valoració de la Fira ICE, aquest entorn i el que nosaltres ens suposa, no només l'entorn audiovisual, sinó en tots els sectors culturals.
I fins aquí la conversa amb Edgar García que hem tingut en el dia d'avui. Aquestes són setmanes molt complicades. Sabeu que l'agenda del món de la comunicació visual aquests dies és, vaja, no plena, és repleta d'actes, congressos, mercats, etc., i que no és fàcil poder parlar amb els interlocutors públics. En tot cas, hem convidat a l'Edgar a venir a l'Audiovisual Mac més endavant.
107.6 FM. Escolta, mira i sent Granollers. Esteu escoltant l'Audiovisual Mac, l'autopista sense peatges cap a la informació del sector.
A l'Audiovisual Mac ha arribat l'hora de mirar més enllà, de posar-nos les ulleres de piscina, buscar el patinet vuitantero al garatge i pujar el volum del transistor per escoltar la secció de líders digitals. Apanyeu-vos, doncs, que ja arriba Carles Rams al volant del seu DeLorean i sembla que avui porta un copilot de luxe.
Quan en Marty McFly arriba al futur, el 2015, una publicitat hologràfica d'un tauró gegant li salta literalment a sobre per anunciar tauró 19, tiburón 19. Les marques ho tenen clar. Al futur, la publicitat és personalitzada, omnipresent i espectacular. Però el que no ens deia la pel·lícula és qui guanya diners amb tot això. Ara, el 2025, 10 anys més tard del futur que ens planteja la pel·lícula, els mitjans de comunicació es pregunten com monetitzar els seus continguts en un entorn on l'atenció està fragmentada, els models publicitaris han canviat i les dades són l'actiu més valuós, o això diuen. A Líders Digitals, avui parlem amb el Carles Manteca, responsable de negoci de Conodrac i expert en estratègies de monetització digital per entendre com els mitjans poden convertir audiència en sostenibilitat. I no, no cal un holograma gegant per fer-ho. El tenim de carn i ossos. Benvingut, Carles.
Gràcies, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Els mitjans viuen un moment de transició important. Audiència fragmentada, com deien, competència de les grans plataformes, entorns digitals hostils i molt hostils. Un estudi d'acció d'aquest gener diu que la publicitat televisiva tradicional caurà un 1,8% anual i, en canvi, la publicitat televisiva online creix un 11,5%. Carles, quins són, en la teva opinió, els principals obstacles per monetitzar contingut en l'àmbit digital pels mitjans de proximitat?
Jo crec que el principal obstacle és, diguéssim, mental, per dir-ho d'una manera. La tecnologia permet moltes coses, permet gairebé tot, però el que fa falta és que entenguem aquest futur que se'ns està venint a sobre i que anem prenent decisions per adaptar-nos amb aquest futur. I jo crec que el gran obstacle som les persones, som el poder entendre aquests nous models de negoci i a partir d'aquí, doncs, prendre decisions i anar cap a aquesta transformació digital. No és una... no és un obstacle tècnic, sinó que és un obstacle d'entendre l'ecosistema.
A Conodrac en sabeu d'això, que fa molts anys jo, que treballeu en l'àmbit de la monetització i l'optimització de continguts. Com ajudeu els clients per entendre una mica això que deies, no? El marc conceptual de la publicitat?
Doncs intentant ajudar-los a fer aquesta transformació, intentant ajudar-los a incorporar la tecnologia i fer que la tecnologia no sigui un obstacle, intentar ajudar-los a entendre aquesta tecnologia i treure el màxim rendiment. És el que tu deies, no? Aquesta fragmentació d'audiència, tots l'entenem, però en canvi no tots entenem que les audiències es fragmenten, els ingressos també s'han de fragmentar. Uh-huh. Els ingressos també es fragmenten. Què vol dir? Que les fonts d'ingressos han de ser, doncs, probablement molt més petits que abans, però han d'haver-hi molt més fonts d'ingressos. I això és una de les coses que conceptualment, doncs, costa més d'entendre i costa més d'adaptar-nos, no? I per això, diguem-ne, empreses com nosaltres, que partim de la tecnologia, però amb una voluntat d'incorporar-la dintre del negoci, no?
Clar, perquè més fragmentació de fonts de finançament, diguéssim, o fonts de monetització, implica també més feina, no? O es pot automatitzar tot això?
Bueno, el repte és aquest. Òbviament, tot el que significa fragmentació i que hi hagin més maneres de fer les coses significa que hem de desenvolupar aquestes noves aptituds, no? I això, home, no és fàcil per ningú. I per això la nostra voluntat és acompanyar amb els nostres clients, en aquest cas televisions locals, però també televisions grans, amb que adaptin a aquestes noves maneres i entenguin, no? Òbviament, es basa amb un tenir una bona medició, tenir saber exactament què és el que tenim entre mans, què és allò que podem comercialitzar, veure i desenvolupar tots els inventaris comercials, tots els nous productes comercials que poden sorgir de les oportunitats que ens dona la tecnologia i enfocats amb la personalització, que al final vol dir, personalització vol dir que és molt important, òbviament, tenir 1 milió de seguidors és millor que tenir 10.000 seguidors. Però si en tens 10, intenta tenir-ne el màxim de dades sobre ells per poder comercialitzar. Com tu deies, les dades són molt importants i les dades et donen l'oportunitat de comercialitzar o treure-li més rendiment a aquesta comercialització.
Parlem de dades i parlem de casos reals, perquè nosaltres, ja abans has dit, no?, les teles locals, el ràdio tele de proximitat, nosaltres ens agrada molt aterrar coses aquí, en aquesta secció, i sempre demanem això, casos reals, o sigui, tens algun cas d'ús concret així de proximitat?
Un cas real i de molt fàcil comprensió, no? Tots els anunciants busquen possibles compradors, no? Tots els anunciants estan buscant leads, estan buscant gent que pugui comprar el seu producte. Estan disposats a pagar més per un impacte a un agent o a un consumidor més proper al seu producte que no a un consumidor general. Doncs sapiguer si els nostres consumidors, tan senzill com això, tenen o no tenen una mascota, tenen o no tenen un gos, pot significar que un impacte adreçat o volgut per una empresa que comercialitza menjars per gosos, com pot ser un anunciant Affinity, doncs estaria disposat a pagar 10 vegades més per un impacte sapiguent que aquell impacte va a una llar, a una televisió, a un de posseïdor de mascota que no a no posseïdor. Llavors, sapiguer aquest tipus d'informació i tenir-la documentada i tenir-la, diguéssim, activada, pot fer que aquest impacte valgui 10 vegades més.
És la hipersegmentació, no?
Clar, la hipersegmentació amb tots els nivells. Evidentment que els negocis avui en dia són molt de volum, no? Uh-huh. Però la tecnologia, precisament, el que ens permet és agregar consums petits, consums no massius, com pot ser el d'un mitjà de comunicació d'àmbit de proximitat, que es pot agregar i es pot integrar amb d'altres consums d'aquest estil per poder optar a tenir una audiència que en el seu conjunt sigui molt interessant per a un anunciant.
Clar, perquè al final és el que deies tu, no? És el concepte long tail, no? O sigui, venem molt, de molt baratet, en anunciants per poder agregar, no? O sigui, al final, anunciants que puguin fer un desemborç important, doncs no n'hi ha tants, però en canvi n'hi ha molts que pagarien, doncs jo què sé, doncs 20 euros al mes, no? Per tenir un anunci molt concret, en un moment concret, en un mitjà. És a dir, que al final és això, és anar agregant i anar sumant, no?
Anar agregant per un costat i també tenir... Pensa que les grans corporacions com Google, per exemple, que té uns ingressos de publicitat impressionants, els seus grans ingressos es tracten no dels grans anunciants, sinó d'anunciants absolutament petits que destinen una quantitat molt baixa amb aquest d'això, però són milions i milions de petits anunciants que generen un volum molt important a nivell d'ingressos. Llavors, captar l'atenció d'aquests anunciants petits i donar-los una oportunitat d'assolir amb els nostres mitjans de proximitat una inversió rendible, doncs també és una de les maneres de poder monetitzar i poder continuar sent sostenible amb el dia d'avui.
I també el valor de l'analítica, després per poder demostrar-li en l'anunciant que realment, escolta, això ho ha vist tanta gent. Jo conec directors de mitjans de proximitat inclús que estan amb les dades a la mà. És a dir, bueno, vosaltres recolliu moltes dades, no?, d'audiència i sé que estan amb aquest tema, és a dir, intentant entendre les tendències del consumidor per cada vegada canviar la programació. Bueno, el que abans estava, que només ho feien les grans televisions, perquè jo me'n recordo d'haver contraprogramat mirant les audiències, ara sembla que això a la tele local també ho pot fer.
Evidentment, hi ha tot un seguit d'informació que és molt, molt rellevant. La informació, quanta més dada tinguis respecte al teu consumidor, com són els teus consums, en quins moments, etc. Però no només això, sinó intentar també esbrinar i enriquir aquesta data, enriquir amb dades relatives amb aquest consumidor per poder després optar a tenir l'interès d'anunciants. I insisteixo, els anunciants estan més disposats a pagar per tenir contactes el més propers amb els seus interessos. Els mitjans de proximitat normalment són continguts al que se'n diu premium, perquè són continguts que són curats, que són molt a part de propers, però vull dir, estem en un entorn al que hi ha molt contingut fet pel propi usuari, que no té cap ni peus, que té consums d'això, amb la qual hi ha molts anunciants que el que volen són continguts blancs, amb què no hi hagi cap risc de cap imatge ni de cap contingut que sigui contraproduent, i això, una televisió, per exemple, local, és un dels continguts premium que existeix, perquè és un contingut molt treballat, molt curat, fet per professionals, etc. No?
És a dir, que tenim la base, que tenim els continguts, tenim l'anunciant. Per tant, anem al principi de tot, no? Quan deies que és un tema mental, és un tema d'estar encallat. Què li diem als directors o als estrategues de països locals? Com començar? És a dir, com fer aquest canvi mental que necessitem per poder fer tot això que hem dit.
Doncs el primer que s'ha de fer és fer coses noves, per dir-ho d'una manera. No pots continuar fent el mateix, tens que apostar per nous camins, per noves vies, perdre-li por i aprovar coses noves. Estem en l'època de testejar de forma ràpida nous continguts, noves inversions, nous productes, nous serveis, i escolta'm, posar-los de forma ràpida, senzilla, de fer pilots, si això no funciona ràpidament, d'això, és una era en què la immediatesa és estar a la font del dia, i aquí el que no poden fer és continuar fent sempre el mateix. Llavors, anem a intentar tenir el màxim d'informació sobre els nostres consumidors, apel·lar a la seva confiança en nosaltres, el seu mitjà de proximitat, és un mitjà que té una gran confiança per part dels seus seguidors, doncs intentem, diguéssim, enriquir tot el màxim de data que tinguem d'ells per poder fer accions el més personalitzades possibles.
Molt bé, jo crec que queda molt clar. És una mica, ara ho pensava, és el model startup, no? És a dir, tens un model de negoci, te l'inventes, el proves, el testeges, i si no funciona, iteres i te'n vas amb una altra cosa i vinga, i anar provant.
Exacte.
Fins aquesta... que enganxes el camí que va bé, no?
Exacte. Aquesta iteració, aquesta anar pivotant, anar buscant coses que funcionin, i que el que no podem pretendre és que totes les accions ens generin un volum, ja sigui d'ingressos o d'audiència o d'això, molt gran. Estem en entorns amb el que tots els creixements s'han de ser molt ben valorats, i aquest és el camí, anar provant i anar testejant i anar redreçant en tot moment, ser al final una organització el més àgil possible en tots aquests entorns.
Perfecte, doncs entès. Ens veurem en el MAC. Carles?
Ens veurem amb el MAC. L'altre dia estava repassant tot el programa. Tinc en alguns moments en què tinc que optar amb algunes de les sessions que es fan, perquè totes d'elles són interessants, però crec que ja tinc clar quina serà el meu dia durant l'11 de juny, oi?
Sí, és l'11.
Ja tinc l'agenda feta, l'agenda d'això, i tinc que anar d'un cantó a l'altre, però bueno... Ja...
Cal planificar-ho.
Els continguts que s'ofereixen són realment interessants i estaré allà pues, tot el dia.
Molt bé. Doncs escolta, Carles, moltes gràcies per compartir la teva sabidoria en aquest tema, que a més molts estem... O sigui, quan parlem d'IA i tot això, més o menys tothom sap, però d'això, de la monetització, tots anem molt peixos. Moltes gràcies.
Un plaer.
I a vosaltres, gent, doncs res, ens tornem a escoltar aquí, a Líders Digitals.
Ponències, tallers, pitching de finançament, tota l'actualitat del sector al mercat audiovisual de Catalunya. T'ho perdràs? Mercat Audiovisual de Catalunya. Inscripcions gratuïtes i obertes a audiovisualmag.cat.
A diferència dels episodis anteriors, avui el nostre mirador s'ha convertit en una aula acadèmica. I és que el nostre col·laborador Bertran Salvador, que és el coordinador de la Càtedra de Futurs Audiovisuals de la UPF, no ens pot acompanyar en directe avui per analitzar un estudi del sector. I és que aquests dies el tenim assistint al 8è Congrés Internacional de Recerca i Comunicació, organitzat per la Societat Catalana de Comunicació. Per aquest motiu, li hem demanat al Bertran que, en lloc de fer d'analista, ens faci de cronista, en concret de cronista d'aquest esdeveniment. El resultat l'escoltareu a continuació.
Bon dia, Lau. Què tal? Com esteu? A punt pel MAC, la setmana vinent. Avui fem la secció del mirador des d'una ubicació una mica especial, perquè avui ens trobem en el 8è Congrés Internacional de Recerca en Comunicació que organitzem des de la Societat Catalana de Comunicació, que és una entitat del, dependent de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest congrés, que enguany és la seva 8a edició, està clarament marcat per la presència de les intel·ligències artificials en el context comunicatiu. L'edició d'enguany hem fet un rècord de presentacions, hem rebut fins a 58 propostes de comunicació i també hem fet un nou rècord en el número de persones que hi assistiran. Majoritàriament persones que fan la seva recerca en el context de Catalunya, però també hi ha hagut increment en les participacions internacionals de persones que han vingut a presentar les recerques des de diversos indrets de tot el món. El congrés, que ja portem 8 edicions i que cada cop s'està enfortint més com un punt de trobada especialment rellevant per les persones que recerquem al voltant de la comunicació, aquest any comptarà amb la presència d'Artur Grimont, que farà una presentació que és un investigador francès, que farà una presentació sobre precisament l'impacte de les intel·ligències artificials en el context comunicatiu i, a més, més enllà d'aquesta presentació, també tindrem una altra taula on diverses investigacions conversaran sobre quin és l'impacte que està tenint en el que és la tasca periodística, on també quins seran els nous paradigmes comunicatius, com l'audiovisual es pot veure afectat per aquesta irrupció tecnològica. Així que, com veus, és un fet bastant transversal. La tecnologia s'està interseccionant molt clarament amb el que és l'ecosistema comunicatiu, que és quelcom que ja hem vist en altres seccions del Mirador i que ara ens hi enfoquem des d'una vessant més acadèmica. Aleshores, l'estructura d'aquests congressos especialment és donem veu a diverses investigadors i investigadores que durant 15 minuts intenten presentar la seva recerca i després intentem generar un debat. La idea al final és aconseguir que les persones que estan investigant puguin avançar en línia en les seves investigacions. Però no només ens centrem en intel·ligència artificial, sinó que hi ha altres aspectes que també són transversals al procés comunicatiu, com podria ser la intersecció amb les qüestions de gènere, que és fonamental per entendre les dinàmiques d'opressions que travessen la societat actual i que els mitjans de comunicació i els continguts comunicatius no en són una excepció. I també tenim d'altres com la comunicació de proximitat o mitjans de comunicació tradicionals. En aquest sentit, el congrés dura 2 dies, ara tot just avui acaba de succeir la presentació inicial, ara estem a la pausa de cafè i seguirem a la tarda. Una tercera que presentarem a tarda, en aquest cas jo mateix la presentaré, és un projecte de recerca que ens ha finançat l'Institut d'Estudis Catalans i que tenia per objecte d'estudi analitzar quin és el rol de les revistes científiques que operen en el context lingüístic del català. Clar, les revistes que operen en el context lingüístic del català són aquelles que neixen a països on es parla el català i que accepten aquest idioma com una possibilitat a l'hora de presentar els articles. Nosaltres el que hem fet és identificar totes aquestes revistes que estiguin indexades, que siguin revistes acadèmiques. Aquí ja tenim, com hem comentat en el darrer Mirador, tenim aquest debat de què és allò acadèmic. En aquest cas, considerem acadèmiques aquelles que neixen institucions científiques, ja siguin universitats o centres o societats científiques, alhora que segueixen un procés de revisió per parells, és a dir, que els treballs que rebem, que reben les revistes, siguin avaluats per altres investigadors i investigadores, de forma cega i anònima, de forma que garantim que els treballs que s'hi acaben publicant tenen aquesta validesa, no? És a dir, aquest funcionament estàndard de revistes científiques que es basen en assumir que és a partir del diàleg entre parells que s'estableix aquest funcionament. D'acord, aleshores, nosaltres el que hem fet és analitzar aquestes revistes i, en posterioritat, hem fet una sèrie d'anàlisi de contingut, de quina és la tipologia de continguts que presenten, quin idioma fan servir de forma majoritària i també quina és l'opinió de les editores d'aquestes revistes. Sense entrar molt en detall, però a grans trets hem identificat que el català és un idioma molt residual en aquestes revistes, molt, molt predominant pel castellà, amb aquesta idea de que el castellà potencialment ofereix més finestra d'oportunitat, però alhora hem identificat en la base més qualitativa, amb les entrevistes en profunditat amb les editores, que aquesta percepció pot ser poc acurada, en tant que pot ser que, per exemple, si la recerca és molt local o si la recerca té un caràcter molt, molt enfocat a una comunitat i aquesta comunitat parla aquest idioma, doncs potser és més rellevant centrar-ho en, és a dir, utilitzar el vehicle de comunicació propi d'aquella comunitat. Bé, aquestes són algunes de les conclusions i després d'aquesta ponència hem convidat a diverses persones de l'entorn acadèmic en català per fer un debat sobre quins són els processos editorials i com l'acadèmia s'ha de reinventar també sota la llum de la intel·ligència artificial. Així que això ens portarà ben bé tot el dia d'avui, i d'avui dijous, i després han acabat aquesta ponència, hi haurà una gravació en directe de l'altra ràdio que fa el seu programa aprofitant l'Institut d'Estudis Catalans, i on, entre d'altres, entrevistaran el president de la Societat Catalana de Comunicació, el doctor Joan Francesc Fondevila. I aquesta és una miqueta l'opinió d'aquí, aquesta crònica a temps real i encara, és a dir, encara amb actes per fer, però la idea és aquesta i seguim informant. Moltes gràcies. Una abraçada i ens veiem al proper Mirador i al MAC.
El Bertran ens ha explicat el bo i millor del Congrés Internacional de Recerca, i jo voldria recordar-vos que la setmana vinent arriba el MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya. Recordeu, l'11 de juny a Granollers, totalment gratuït, podreu gaudir de conferències, tallers, demostracions, espais firals i presenciar pitchings de finançament en directe. Precisament, la IA i els pitchings, aquests pitchings de finançament, de documentals i projectes sonors, van ser els grans protagonistes de la roda de premsa del certamen aquesta setmana. Escoltem un extracte de la intervenció de la mateixa roda de premsa de Núria de José, consellera delegada de la XAL.
Per això em sembla especialment idoni que aquest any el MAC s'hagi centrat d'una forma tan decidida en el món de la intel·ligència artificial, com també ho hem fet en aquesta ocasió aquest any en les aportacions que la xarxa fa en el MAC Lab. Ho anunciava una mica en l'AU fa un moment. Ens sembla, a més, especialment interessant aquest doble enfoc que s'ha donat a l'abordatge de la intel·ligència artificial, d'una banda el tema legal i d'altra banda el tema ètic. Nosaltres, en totes les proves, en tots els pilots que estem fent a la xarxa, hem incorporat el nostre equip jurídic des del primer moment en el desenvolupament de com fer servir aquestes eines. La veritat és que tenim un equip jurídic magnífic que, a més, està especialment compromès amb temes de propietat intel·lectual i s'ha implicat des del primer moment, conjuntament amb els redactors, conjuntament amb els tècnics, perquè creiem que és una cosa que no podem deixar de banda, com a vegades ens ha passat, sinó que l'hem d'incorporar des del principi per fer-ho bé. Perquè si com a mitjans locals estem en aquesta lluita contra la desinformació, però perdem credibilitat perquè no ho fem bé, doncs no ho haurà servit de res i, per tant, no aconseguirem ser útils, que és el nostre propòsit. Per altra banda, també hi ha aquesta vessant ètica, no?, que bé serà la sessió inaugural del MAC, que va directament també lligada amb la credibilitat dels nostres mitjans. Com us deia en Lau, en aquest abordatge de la intel·ligència artificial també tindrem un espai per explicar aquesta aportació que a partir del MAC Lab ja comença a donar resultats, que és aquesta caixa d'eines que inicialment hem començat a testejar en els estudis de maternitat i que entenem que un cop testejada, un cop aterrada, extendrem a tot el que són les redaccions de les ràdios i les televisions, perquè, com us deia, són estructures molt petitones i no poden perdre el temps, no poden fer tota aquesta fase d'assaig-error que s'està fent ara en aquests moments a maternitat, que té una mica més de gruix com a estructura. I finalment, us vull parlar de dues coses. Primer, el pitching, aquesta crida de documentals i de podcast. Estem, com deia en Lau, molt contents que una iniciativa que va començar amb la xarxa, impulsada per el llavors conseller delegat en Marc Melillas, que no sé si participarà o estava previst que participés, s'hi va afegir en una primera instància a Ràdio Televisió Espanyola, i en aquest any incorporem la Corporació Catalana de Ràdio Televisió. En el cas del podcast, igual, vam començar la xarxa, i aquest any ja s'incorpora Ràdio 4, i esperem que puguem incorporar més agents. Això és important per moltes coses, però entre d'altres, com deia el MAC, perquè són més diners que sumen a la producció audiovisual, però també perquè incorpora una manera de fer les coses, de sumar, que esperem que pugui ser també, que pugui estendre's a altres projectes. Som corporacions públiques, per tant, finançades amb diner públic, amb diners de tots vosaltres i de tots els ciutadans, i la nostra obligació és col·laborar, és entendre'ns i sumar en allò que pot aportar cadascú per fer precisament això, no? Que hi hagi més producció, que hi hagi més producció de qualitat i més producció en català. Estem molt sorpresos per l'èxit que ha tingut les dues convocatòries. Ha estat un salt endavant espectacular, i el que ens està mostrant és la quantitat de talent i de ganes de fer coses que hi ha en els creadors de continguts d'aquest país. I, per tant, l'obligació és poder-los donar sortida i que els espectadors i els oients puguin gaudir de tot plegat.
L'Audiovisual Mag, l'actualitat de l'audiovisual de quilòmetre zero.
Acabem el cinquè episodi de la segona temporada de l'Audiovisual Mag. Hem parlat de polítiques audiovisuals. Hem assistit al 8è Congrés Internacional de Recerca i Comunicació. Hem escoltat la consellera delegada de l'Aixal parlant del Mag. I el Carles Rams ens ha apropat la mirada sectorial del Carles Manteca de Conodrac. Això és tot, però recordeu que si us agraden aquests continguts en tenim molts més al MAC, l'11 de juny, i que el podcast de l'Audiovisual Mag tornarà a ser amb vosaltres el mes de juliol. En Carles Rams, el Salvador Bertran, el Carles Ribó, la Maria Josep Pérez, l'Elisenda Coquet i el nostre tècnic Josep Soleil tornaran a ser d'aquí d'unes setmanes per mostrar-vos el bo i millor del panorama audiovisual català. I qui us parla, Lau Delgado, us desitja que tingueu un molt bon audiovisual.